El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvingut durant la propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant d'aigua i del futur del nostre sistema hídric a la major de les Balears. Haurem de tirar de desaladores. Se pot treure més aigua de pous. Tot això mos ho contestarà el director general de Recursos Hídrics, que ja està esperant a la nostra connexió. Després parlarem amb els taxistes per saber ben quin balanç fan d'aquesta primera temporada que ha hagut d'acord perquè taxis de diferents municipis puguin fer feina entre ells. Al principi va haver una mica de tensió, tu no pots carregar dins el meu, perquè clar, dins el meu municipi, perquè clar, no s'havia fet mai. Però fa 3 anys que ja se fa a la badia de Palma, Calvià, Esportes, Vallamosa, Llumalló, també en el centre nord se fa Pollans, Alcudi, Muros, Santa Margarida, i en el llevant se fa Sant Cervera, Sant Llorenç i Artà. I de moment sembla que estan satisfets, sobretot perquè heu de pensar una cosa, perquè d'aquesta manera no s'atura combustible tornant buit quan un taxista havia d'anar a un altre poble i tornava buit, fora a fer servei i t'ho dava benzina i temps. Després, ja que xerrant de mobilitat, parlarem de les xifres de Bici Palma, perquè a la capital sembla que la bicicleta ha estat tot un èxit. Hi ha 53.000 usuaris, ja, això és un 10% dels habitants de la capital, més d'un 10% dels habitants de la capital, i és tot un verdader èxit, i a més, la meitat de les bicicletes ja són elèctriques. Parlarem en cort per veure ben què molts diuen. I també parlarem amb l'Associació de Persones amb Diabetis perquè han fet un campament a la Victòria on nens i joves amb aquesta malaltia han pogut intercanviar experiències a través d'activitats i a través de jocs i competicions i aprendre molt més a conviure amb aquesta malaltia que malauradament de moment els acompanyarà tota la vida. Així que amb Victòria Cerdà, Yolanda Ruiz a la producció i amb Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Era d'any 1982, quan Roxy Music mos regalava aquest More Than This, molt més que això, el grup de Brian Ferry i Phil Manzanera, que a principis dels anys 80 va ser tot un verdader referent i que avui en dia encara continua sonant més fresc que mai. Fresc com saigo que hem de menester a Mallorca. Som a punt d'acabar agost i continua sense ploure de bon de veres des de fa mesos. 4 gotes mal comptades i en damunt són de fang. El juliol passat se va tancar en les reserves hídriques en el 39%. I com que l'estiu sempre suposa una pujada de demanda i la prealerta de sequera és aquí, molt volen demanar com està la cosa ara per ara. Com sempre, li demanem opinió al director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat. Bon dia de bell nou i gràcies per atendre'ns com sempre, senyor Calafat.
Bon dia, don Jaume, i a tots els oients.
Bueno, sí, en el juliol estàvem en el 39%, ara deu estar aproximadament igual, o no sé com està la cosa.
A veure, el mes de juliol sempre és el mes que té més estirada, no? I aquest mes d'agost, normalment, les reserves solen baixar un 2-3%. Anem a veure, encara no tenim les dades, que els atendrem a principis de setembre, però esperem que estiguin aquí al voltant d'aquest 37, més o menys, veurem, no mos ha plogut, no me veurem aquestes darreres setmanes què ha passat en la demà.
Clar, varen llegir en el diari que vostè deia que d'aquí 10 anys podrien tenir encara un 4,5 menys d'aigua, a un ritme de 0,45% cada any. Ara, què ens referim? Aigües subterrànies, a pluges, en general, ens referim a un 4,5 menys d'aigua d'aquí 10 anys, és que encara és menys.
Sí, bé, a veure, l'aplicació dels criteris de canvi climàtic, que ja se tenen en compte en moltes coses, tant en la planificació hidrològica a nivell de recursos com d'inundacions, preveuen, efectivament, que més o menys aquest 0,4-0,45% anual el tindrem menys de recurs hídric. Per tant, en aquests 10 anys hem de comptar que tindrem de recursos naturals, és a dir, tant el que són aigües superficials, fonts, com el que són aigües subterrànies, pues tindrem aquest 4,5% menys de lo que tenim ara. Això és una cosa que se fa feina en la planificació i que hem de tenir molt present, perquè qui dubti que aquest canvi és aquí, basta que miri una miqueta el que està passant cada dia arreu del món.
També hem parlat amb molts ajuntaments que estan construint refugis climàtics i entre d'elles posen paviments permeables perquè l'aigua se pugui infiltrar. Ho dic perquè sembla que també darrerament, m'imagino que per mort de l'asfalt, s'està reduint la capacitat de retenció i infiltració. De vegades hem parlat amb vostè que antigament els dos aigovessos anaven a la canal de Giny i allò anava a la cisterna, però és que ara, per exemple, a Palma, absolutament tota l'aigua de pluja s'ha perd. S'està perdent la capacitat de retenció i infiltració de l'aigua que plou quan plou?
A veure, el primer que hem de recordar és que tota aquesta aigua que mos cau del cel, realment la capacitat de retenció que tenim que pugui anar a les nostres reserves deu estar voltant des de 8-20%. No? La resta pues, és evapotranspiració, se'n mos fuig cap a la mà. Clar, quan més modificam el territori, quan més el pavimentam amb elements impermeables, més concentram l'escorrentia i més aviat mos fuig cap a la mà. No? És fet de tornar a recuperar aquests sistemes que permetin que l'aigua s'infiltri i no simplement se'n vagi cap a un sistema de pluvials ràpidament i cap a la mà, pues, pensar a veure com el podem retenir millor. Hem de fer feina en els torrents, els antics fortins que hi havia, les retencions d'aigua, tot això hem d'intentar recuperar-ho perquè aquesta aigua que mos cau del cel, pues, intentar que se retengui el màxim possible dins en els nostres aqüífers i això també ens ajudarà a reduir també el risc d'inundació. Té aquestes dues vessants, el fet de recuperar aquesta capacitat d'infiltrar. Per això és important que en l'urbanisme se tingui en compte aquest tema i, de fet, el pla hidrològic ho preveu i s'està fent.
Nosaltres tenim l'avantatge a Mallorca, les illes en general, que estan rodejats d'aigua, que se pot desalar. Això, fet que no, per exemple, Ciutat Real no tenen. Clar, hem llegit en els diaris que vostè aposta per la desalació perquè no tenim un poc per donar seguretat hídrica. I de fet, en aquest moment estem consumint, diríem, un de cada 3 litres aproximadament, per dir-ho així, és desalat. És el futur, perquè molts pensen, o pensam, que sí, perquè una illa seria absurd no aprofitar aquest recurs.
A veure, jo intento transmetre aquesta idea de que hem de ser realistes amb el que tenim i hem de passar d'aquest pensar de resistir, hem de passar a transformar el nostre model de gestió de l'aigua. No? A més de recuperar la nostra cultura que teníem abans, el que hem d'intentar és transformar aquest model i se basarà en un parell de puntals. Un d'ells, evidentment, és ser més eficients. No podem perdre un de cada 4 litres que posam en el sistema. Això està clar. Però després hi ha tota una part que és fer infraestructures per aconseguir aquesta seguretat hídrica. Una altra serà la conscienciació. I necessitem tenir més fonts de proveïment. I aquestes dues fonts de proveïment només mos poden venir de dos llocs. Un, de la desalació, i l'altre, de la regeneració. Hem de fer feina amb aquestes dues coses. I quan parlem de la aigua de la mà, hem de pensar que per aconseguir la seguretat hídrica ho necessitem fer en moments de més sequera, perquè els darrers anys, els darrers 10 anys, veiem un descens clarament dels nostres recursos. I el que hem de fer comptes, quan hem de salar, el que ho hem de fer en els escenaris més desfavorables, perquè si ho fem amb valors mitjos, el que ens passarà és que sempre hi haurà un pagador silenciós, que seran els aquífers, que no diran res, perquè no xerren, però se salinitzen i se fan malbé. Per tant, la desalació l'hem d'assumir com una necessitat perquè tenim una demanda consolidada de la població resident. Ja no el turisme, que més ja tenim clar que no n'han de venir més, no? Que ja en tenim... El que hem de fer és veure com ho podem millorar i altres alternatives si calen. Però lo important de tot això és que hem de tenir aigua també per a aquests residents. I aquesta seguretat hídrica, és a dir, es va de dependre menys dels nostres aqüífers per no fer-los malbé. Només ho poden aconseguir amb aquests quatre pilars que hem dit, eficiència, conscienciació, desalació i regeneració. L'aigua que depuram, l'hem de depurar millor i en vez de tirar-la a la mà, l'hem d'utilitzar per usos directes i per reincorporar en el cicle de l'aigua, veurem si així podem arribar a un equilibri, transformar el model cap en aquests camins. No? No és una qüestió de ser un defensor a ultrança de la desolació, és que és la solució per recuperar els nostres aqüífers.
És que si no plau, ja podem posar-nos en ideologia que vulguem, però és que si no plau, no plau. No hi ha aigua potable. És que és blanc en botella. És que anem per parts. Per exemple, fa poc van parlar amb l'empresa d'usar aigua a Santanyí. Ja estem que en el Llevant fa anys que no tenen aigua potable, però això és per una qüestió de nitrats i és una altra qüestió. Fa 40 o 50 anys no sabien què és el que tiraven a la terra i per això els aquífers se varen. Però l'aigua que, per exemple, que falta en el mitjà de Mallorca, equivalen els embassaments de Cúber i Esgor Blau junts. I per això aquesta empresa mos parlava ja de la futura desaladora de la zona de Santanyí, Felanitx. Això de quin termini estan parlant? Perquè, clar, una cosa és dir farem una desaladora de Santanyí i Felanitx, però una altra cosa són els terminis, perquè jo m'imagino que això d'una paperassa, projectes, s'ha de licitar... Això quan podria ser una realitat? Anem d'un amb una, per exemple, Santanyí i Felanitx, per exemple.
A veure, la zona de mitjorn, no? Llevant, és a dir, Campos, Salines, Santanyí, Felanitx, Sant Llorenç, Son Cervera, i arribant segurament a Artà, tota aquesta zona necessitem reduir les extraccions que s'estan fent actualment en el voltant d'entre 8 i 10 hectòmetres cúbics. Això equival a l'aigua que ens donen de mitja els embassaments que tenim a la serra, perquè és molt gràfic, perquè és una imatge molt gràfica.
Sí, sí, sí.
Però això és el que necessitem reduir les extraccions per fer sostenible el que hi ha ara a dia d'avui. Per tant, nosaltres què hem fet? Hem llançat la redacció d'aquesta desaladora. I aquesta desaladora pues ara té, pues, en el voltant de 22 mesos de tramitació, perquè primer se fa un estudi d'alternatives, evidentment hi ha la redacció, hi ha la tramitació ambiental, i després vendrà l'execució. Per tant, això és un projecte que... l'escenari que pugui entrar en funcionament està al voltant d'entre 6 i 8 anys. Clar, què fem aleshores fins en aquest dia? Pues hem de fer tot el que estigui en nostre abast, evidentment, per resistir fins que arribi aquest escenari. Eficiència també, conscienciació. Però què hem fet? Des de l'avant hem pensat, xerrant amb els ajuntaments, la possibilitat de fer infraestructura, és a dir, desaladores més petites en els llocs més allunyats, allà on tardarem més a arribar-hi per poder ajudar un poquet en aquesta reducció d'extraccions. Així estan parlant pues, d'ubicar una desaladora a la zona de la Ràpita, a la zona de Santanyí, una altra a Sant Llorenç i una altra a la colònia de Sant Pere. No? I això és intentar ajudar a tota aquesta zona amb petites desaladores que podran produir 4.000 tonelades diàries que ajudaran en aquesta... Que no solucionarà, no, la solució vendrà en la infraestructura gran, però sí que durant aquests anys ens ajudaran a suportar aquesta sobre esforç que demanem en els aqüífers. No? Això és un poquet el plantejament de la zona aquesta de migjorn i llevant de la nostra i de Mallorca.
També, crec que en vàrem parlar fa mesos, la desaladora de Palma té 27 anys, des de l'any 99, òbviament, se pot millorar i, de fet, hi ha prevista una remodelació, la desaladora que, per aquell que no coneguin, està aquí en el carrer de la carretera de Manacor sortint de Palma. Clar, m'imagino que hi ha coses que se poden fer molt més eficients avui en dia, que fa 27 anys. Se pot modernitzar un poc, no?, la desaladora de Palma, no?
Sí, a veure, nosaltres a les desaladores hem actualitzat els sistemes de recuperació d'energia, això ens ha permès baixar els consums d'energia en el voltant del 4% a diverses desaladores, a la Ciutadella, a l'Alcudi, a Sant Andratx. I a la de Palma ja tenim adjudicat a dia d'avui el contracte de remodelació. És el major contracte que hem signat des de fa molt d'any, 50 milions d'euros per actualitzar aquesta desaladora. I què aconseguirem? Aconseguirem reduir els consums també en el voltant entre el 7 i el 10% d'energia de valor mig i augmentarem una altra vegada la seva producció fins a 63.000, no?, metres cúbics dia, és a dir, 63.000 tonelades dia serà la capacitat que tindrà de producció màxima aquesta desaladora. I on radica la importància d'aquesta desaladora? Aquesta desaladora, a dia d'avui, és la que garantís el abastiment aquell dia que depèn en el 90% d'aigua de salada, de l'Ajuntament de Palma, que també depèn ja d'una manera molt important d'aquesta desaladora, concretament el 25% ja depèn d'aquí, però també dona suport a Marratxí i a Andratx. Per tant, és una infraestructura absolutament estratègica que fa 25 anys que està donant aquest servei i que ara necessitava posar al dia, pues, perquè la tecnologia avança moltíssim i perquè necessitàvem inclús produir un poquet més de la que ara estàvem fent.
Clar. Després hi ha la desaladora del Cudi, que a banda de donar en el seu propi municipi, no fet si fins i tot ari any ja s'hi ha pogut a connectar, també donar aigua a la Pobla i Can Picafort, Pollença, depèn més de la meitat d'aquesta desaladora, la desaladora del Cudi també és estratègica, molt important.
Sí, a Mallorca tenim dues desaladores més, que és la d'Andratx i la del Cudi, que les dues estan tramitant els projectes d'ampliació, duguent-les de 14.000 que produeixen ara a 21.000-22.000. La desaladora del Cudi ha d'haver una infraestructura absolutament fonamental per garantir Pollença. Pollença, a la millor en volum anual, depèn un 40% de la desaladora, però en l'estiu en depèn un 65 a un 70%, que és quan realment necessites aigua. Però és que el Cudi necessita, ja tenim signat els convenis amb el Cudi, en la Pobla, en Muro, en Santa Margalida, perquè tot aquest anell, tot això en el final, s'alimentarà en gran mesura d'aquesta desaladora, no? I això no només dona aquesta seguretat, sinó que també mos permet reduir extraccions. I aquesta albufera que tan mal feta la tenim perquè li hem anat robant aigua, sí, tornarà a tenir de manera natural aquesta aigua que ara no li arribava, no? Per tant, jo crec que la desalació ja pues, mos vendrà a resoldre uns problemes ambientals i de seguretat, i diguem, molt importants.
I també una altra idea que és com a molt innovadora, que pot ser una solució molt important, són aquestes petites desaladores de la Ràpita, la Colònia Sant Pere, Sant Llorenç. Això també està en marxa, no?
Sí, sí, això és el que vos he comentat abans. Aquestes quatre desaladores estratègicament ubicades per ajudar a la desalació, no? Serà aquesta de la Ràpita, Santanyí, Sant Llorenç i la Colònia Sant Pere, aquí, per tal de que són els punts més en fora. És el que tardarem més d'arribar amb una xarxa amb alta, perquè això no només és fer una desaladora, és que hem de fer la xarxa amb alta. Mirau el que costa desenvolupar la xarxa amb alta. Ara començam les obres per anar de Petra a Manacor. Manacor, que molt sortien les notícies, que ara aquests dies també ha començat a fer restriccions d'usos. És importantíssim arribar a Manacor, no? I aquesta obra la tenim adjudicada, són obres també de 15 milions d'euros per arribar fins a Manacor. A Petra començarem ben aviat a donar-li aigua, i anys ja li van començar a donar, i ara tenim el repte també de fer infraestructures per solucionar el problema d'esplà, que tots sabem que s'ofereix de manera important, sí, perquè de manera natural té uns aqüífers molt poc potents i, a més, que alguns llocs tenim una contaminació natural, no? No és una contaminació, en aquest cas, provocada per l'home, sinó que és una contaminació natural per un tema de conductivitat, i o sulfats.
Esclar, sí. Nosaltres, hi ha ajudes de 77 milions d'euros per part de la conselleria per als municipis per reduir les pèrdues a les xarxes. Jo li puc garantir que nosaltres en aquest programa parlàvem amb baldes cada setmana i tothom està mudant aquelles canonades que tenen 50 anys, que ja, clar, ja no poden aguantar
sí,
més.
Sí, correcte.
Tots els municipis de Mallorca estan a les totes amb aquest tema. També és el servei de proveïment de camions cisternes, que s'està fent a través d'Ava quan estan parlant. Però és que també una frase que vaig llegir que vostè va dir, que me va cridar molt l'atenció, vostè va dir que fa 80 anys tenien la mateixa demanda que en temps dels musulmans, que fa sí. 800 anys. Però ara és que, clar, és que som 1.300.000 persones. Clar, això no s'aguanta.
Està clar. Els recursos naturals fa molt d'anys que van deixar de ser suficients per atendre la demanda. Jo vaig fer aquesta afirmació un poc pensant en el que era l'abastiment de Palma, no? que és aquest 50%, quasi, del volum d'aigua que se'n mou. És que Palma, fins ara no recordo si va ser fins l'any 46 o ara no sé, en els anys 50, va començar a explotar les aigües subterrànies d'Espont d'Inca. Fins aquell moment s'abastien de la font d'en Basté, de la font de la Vila i la font de Mestre Pere. És que
sí,
no n'hi havia més.
Sí,
que són les aigües que arribaven. Clar, és cert que ha canviat el model, no? I la societat ha canviat i la gent ara pues, té uns consum per habitant dia pues, molt superiors als que hi havia en aquell temps. Per tant, tampoc és que jo vulgui fer una comparança, no?, de la qualitat de vida, però en quant als recursos naturals, el que sí que és cert és que a partir de mitjan del segle XX pues, se va disparar el consum i hem anat agafant tots els recursos que hem pogut fins que ens hem quedat sense. I ara el que hem de fer és fer sostenible tot això. I hi ha una màxima, tot el que no sigui sostenible ho hem de deixar de fer i ho hem de substituir per altres coses. Jo crec que hem de fer feina amb aquest model, hem de fer feina en conscienciació. Està clar que hem de ser més eficients, que hem de recuperar la nostra cultura de l'aigua, que en els pobles s'ha de tornar a aprofitar l'aigua de pluja. Això és fonamental. Hi ha habitatges que només s'abasteixen de l'aigua de pluja i poden passar tot l'any. I això, inclús en el model de consums actuals. Evidentment, tenim els grans consumidors d'aigua, que són les extensions de jardins, perquè moltes vegades el reguiu és el que consumeix més aigua, no?
La gespa, que no és nostra, la gespa, jardins tropicals, totes aquestes coses que han de menester tant d'aigua, no? Tot això també ho hauríem de pensar, no?
I després, que en aquesta transformació que hem de fer, jo no som expert en turisme, però el que sí que sé és que cap allà on anem, si la nostra indústria és el turisme, està clar. I si no tinguéssim turisme, una altra indústria també necessitaria aigua. I per això la indústria sí. tèxtil que hi havia estava de vora,
sí.
allò sí, bueno, hi havia aigua, i així ho hem de tenir clar. El nostre turisme que consumeix el 25 o 28, i si qualcú me diuen uns altres, el 30% dels nostres recursos, evidentment, ho hem de cuidar i hem de procurar que tinguin aigua, no? Això ho hem de considerar. Però el nostre model no pot passar per tenir models d'alta demanda hídrica. És a dir, el nostre turisme no podem fer que sigui de qualitat si consumeix molta d'aigua pues, perquè tingui jardins que no siguin sostenibles o perquè tinguin un model de jacuzzi dins cada habitació. Aquest model l'hem de revisar. L'hem de revisar perquè no podem associar un futur a altres demandes hídriques, ni en jardins, ni amb aquest model turístic, perquè les nostres illes tenen un encant suficient per si mateixos, per no vam estar aquestes coses d'alta demanda hídrica, que són insostenibles a les nostres illes, i aquest missatge que pot ser molt contundent, però és que és un banyo de realitat, i l'hem de fer.
Cert. Senyor Calafat, sempre és un plaer parlar amb vostè perquè parla clar. No se pot xerrar, se pot dir més alt, però no més clar. Hem de fer un pensament perquè al cap i a la fi som el que som una illa molt petita, tenim molt pocs recursos, els hem de preservar i hem de saber que l'aigua és un or líquid. Li diuen or líquid, li diuen sòlid. El nostre oli també veus. El nostre oli també veus. Però l'aigua, avui en dia... que sí?
Jo agraeixo moltíssim la vostra sensibilitat amb aquests temes, perquè la gent és important que conegui. I jo deixem i permetem que te digui que no mos oblidem de la serra, no? La serra, els petits pobles de la serra que depenen molt de fons, també estan fent feina amb ells per veure com els podem ajudar, no? Això és fonamental. I una altra cosa molt important que hem d'intentar fer és dur l'educació ambientada en temes d'aigües a les escoles. Hem d'intentar que aquesta cultura, que hem anat perdent poc a poc, no? Aquell que va perdre l'ofici fent feina, no? Hem perdut aquesta cultura creixent. Haurem de tornar a les escoles i hem de tornar a recuperar-la, veurem si aconseguim donar-li la volta, no? I que això sigui d'una altra manera, i agrair-vos la vostra sensibilitat i una crida també a tots els que mos escolten, que cada cosa que facem cada un de nosaltres servirà. Per aconseguir una millor gestió de recursos hídrics.
Si tots tanquem el grifó un segon abans, imagineu-vos 100 milions de litres d'aigua que mos estalviam. Senyor Calafat, com sempre, estem en contacte. Moltíssimes gràcies. Amb aquest missatge mos quedam. Moltes gràcies.
A vosaltres, una ferrada a tothom.
Bueno, un minut de publicitat i anem a veure què mos arriba de l'Ajuntament de Palma.
El dia a Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
De dilluns a divendres a migdia, el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
El servei Bicipalma arriba a 53.000 usuaris, consolidant així la seva expansió i, a més, avança en la millora del servei. A més de la posada en marxa de la fase 4 d'ampliació, Bicipalma haurà incrementat en 3 anys la seva xarxa de 86 a 126 estacions i de 930 bicicletes a 1.310. Ni me ni manco. En parlàvem amb el regidor de mobilitat i tinent de balda de cort, Toni Deudero. Senyor Deudero, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
53.000 usuaris, més de 30.000 noves altes. Clar, mos imaginem que aquesta evolució també se deu a l'expansió de la xarxa, l'obertura del servei a tots els residents. Clar, com més opcions, més usuaris. Senyal que la cosa va bé i que té molta acceptació, no?
Sí, correcte. Per una banda, vàrem prendre la decisió d'universalitzar el servei per tots els residents de Balears i no només pels que estaven empadronats a Palma, a ciutat, i això ha donat un impuls molt potent a les altes. Hem de tenir en compte que, per exemple, l'any 2023 teníem 21.300 usuaris donat d'alta amb un usuari habitual de 13.200 persones i ara ja estem en el que havíeu comentat, 3.300 altes i més de 31.600 usuaris actius que fan ús de la xarxa de la bicicleta pública de Palma, que, en fi, que era un dels nostres objectius i crec que s'està aconseguint amb molt d'èxit.
A més, també s'ha implantat enguany, des del mes de gener, sistema de redistribució nocturna, l'horari s'ha ampliat de servei tècnic, pràcticament té una cobertura de 24 hores. Clar, tot això ajuda, no?
Ajuda molt. Nosaltres hem de tenir en compte que, per exemple, el tema lloguers de bicicleta, l'any 2023 teníem 700 lloguers per dia. Ara ja estem a 3.900 lloguers dia. És a dir, és una xifra anual que, si en el 2023 tenien 258.000 lloguers de bicicleta per fer un trajecte d'un punt A a un punt B, ara ja estem a 1.4 milions de trajectes que se fan, de lloguers que se fan de bicicleta. Això implica que moltes vegades ens trobàvem que a primera hora les estacions pareixien buides perquè se feien dos replantejaments de tota la flota, un mig de matí i un mig d'hora baixa. I varen prendre la decisió d'incloure també una redistribució de les bicicletes de nit, es vespre. I això ha provocat que aquest efecte de tenir l'estació buida hagi desaparegut. Ara de matí, quan una persona s'aixeca, ha d'anar a la universitat, ha d'anar a la feina, ha d'anar a fer un recado, pot anar a la seva estació més propera de casa seva i se trobarà bicicletes a la estació.
Bueno, i també, de tota manera, s'ha de dir que també la redistribució de bicicletes ha passat de 580 a 708.
Correcte.
És a dir, un increment d'un 22%. O sigui, se fa la redistribució de manera anticipada, diguéssim, no?
Efectivament, és a dir, es vespre se reubiquen les bicicletes per tal que es de matí tota la xarxa tingui bicicletes disponibles. I en paral·lel hem fet el que havia comentat abans, que és el tema de reforç de taller, que hem passat de tenir dos mecànics l'any 2023 i ja en tenim 7 mecànics de bicicletes, perquè, clar, amb aquest ús de més persones i més lloguers provoca també més incidències de rotures, averies. I això ha provocat la necessitat de contratar més persones a taller i amb aquesta redistribució de vespre, considerant que s'ha millorat sensiblement i la gent ho percebe com un sistema segur i viable per poder-se moure per Palma sense contaminar en la bicicleta.
I a més se pot reservar. Sistema de les bicicletes, un sistema de reserva, el de 8% dels usuaris la reserven. En què consisteix això de reservar la bicicleta?
Sí, com tothom sap, el tema de Bici Palma va amb una aplicació. Un mira l'aplicació i mira l'estació que té més propera a la seva feina o més propera que a seva, o en el puesto on estudia, i veu que hi ha bicicleta disponible i se'n va. I teníem la circumstància que moltes vegades un veia a casa seva que havia una bicicleta i quan arribava a l'estació ja no era perquè havia vengut una altra persona i se l'enduia, no? Conseqüència, van posar en marxa un procés per reserva prèvia i això ha provocat que la gent pugui sortir de casa seva, reservar la bicicleta, queda reservada una estoneta, l'estem d'arribar i que ningú altre s'hagi duit la bicicleta que inicialment un havia previst que fa. I això fa que una de cada 5 vegades que s'agafa la bicicleta s'emple aquest sistema. En conseqüència, ha estat un èxit.
I el sistema overflow, què significa? Se pot deixar la bicicleta a una altra banda que no, si no trobam on un ancoratge lliure?
Correcte. Això és un tema també que havia passat, que havíem identificat una sèrie d'estacions de Bici Palma on s'acumulaven bicicletes i que a vegades una arribava a la bicicleta per deixar-la, que és quan s'atura un poquet el tema d'estatxímetre de la bicicleta i se trobava que no havia puesto. En conseqüència, el que feim amb la bicicleta, tal, total, hem trobat una solució que és que la bicicleta se pot col·locar en el costat d'on està l'estació i amb aquest tema provoca que se tingui ja tancada la bicicleta i el sistema reconeix clarament que això ja està col·locat com pertoca.
Bueno, de tota manera, el servei s'ha ampliat també a molt de barris. Són Rapinyo, són Castelló, són Dioteria, són Espanyol, Calavant, Ciutat Jardí, Can Pastilla, no sé si ja s'hi ha posat en marxa, són Armadans, la Taulera,
Correcte.
Ja està en marxa o està a punt de posar-s'hi? Perquè crec que és el passeig marítim, sí. I Platja de Palma, quan que encara...
Correcte. Sí, nosaltres ara tenim en marxa dues fases d'ampliació de manera simultània, la fase 3 i 4. La fase 3 ja està molt engestida, l'altre dia, un parell fa 10 dies, vàrem inaugurar la de la Taulera, després també vàrem inaugurar l'estació terminal del carrer Ter, on està l'actual Conselleria d'Educació, i anant posant en marxa tota aquesta sèrie d'estacions noves. I la fase 4 és que durà 5 estacions més a tota la part del passeig marítim i d'altres 16 per la part que pertoca el tema de l'Arenal de Palma, que hem de tenir en compte que són més de 30.000 veïnats, ciutadans residents a Palma, que viuen en aquesta zona. Això implica que passarem de 32 estacions en origen de Bicipalma a 126. De 248 bicicletes que tenien a l'època, a 1.350 bicicletes, de les quals ja la meitat són elèctriques. I d'encoratges passant de 560 que havia a més de 2.200 encoratges. Això provoca que la realitat és que l'usuari té un ventall de possibilitats i tota una xarxa de punts d'encoratge que li ajuden molt a poder decidir per la bicicleta a l'hora de fer la mobilitat per Palma.
No hi ha excusa ara, perquè pràcticament quan acabi la quarta fase, de punta a punta de Palma se podrà anar amb bicicleta de manera sostenible, sense contaminar, de manera gratuïta. No hi ha excusa. Bici Palma...
I universal.
I universal, sí. 53.000 usuaris. Va a les totes. Tanta sort, perquè així d'aquesta manera descongestionam, no contaminam i fem exercici, que és molt important, perquè l'elèctrica també s'ha de pedalejar una micona. O sigui que
efectivament, efectivament.
No hi ha excusa. Senyor Deudero, des de la regidoria de mobilitat, una vegada més, com sempre, moltíssimes gràcies des del Dia Mallorca.
Gràcies a tots, una parada.
Nosaltres, de tant, continuem amb més coses.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver, senyor taxista, perquè parlant dels taxis de Mallorca, en la nova tarifa única impulsada pel govern per facilitar que els taxis diferents de diferents municipis puguin fer feina entre ells, que de moment ha caigut bé dins el sector després de 2 o 3 anys de funcionament. Diuen que el sistema ha guanyat eficàcia a poc a poc i permet aprofitar millor els vehicles disponibles, però demanen en el govern que avanci cap a una regulació més estable, que elimini les diferències que encara hi ha. Saludant Toni Boussà, president de l'agrupació empresarial d'autotaxi i autoturisme de Balears. Toni, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots.
De quines diferències parlau ara, que s'eliminin aquestes diferències? Posa'm qualsevol exemple.
Sí. Miri, així com ha dit vostè, inicialment, després de 3 anys, pues, l'únic avanç que nosaltres hem vist és que s'ha fet una tarifa unificada, que m'apareix que això és una cosa molt positiva, però, per altra banda, hi ha unes diferències bastant importants. És a dir, el règim especial de recoll de viatgers que hi ha a la Bahia de Palma i Tramuntana, pues, pots trobar que els taxis de Palma tenen una desigualtat enfront als taxistes dels altres municipis. De manera que, a mà alçada, se permet a tots els taxis dels altres municipis a poder carregar pràcticament a tot el centre de Palma, però no succeeix el mateix en els altres municipis. De manera que els taxis de Palma no se'ls permet carregar a mà alçada, exceptuant aquell dia a 3 carrers molt concret, que són el Boulevard de Peguera, el Passeig d'Illetes i l'Avinguda de Solivera, Magaluf, són els únics punts allà on poden carregar amb alçada, però hi ha una desigualtat molt palpable. I això a nosaltres, des de la nostra agrupació, el que opinem és que o bé s'ha de fer a tot el municipi, a mà alçada, a tots els municipis íntegrament, o s'ha de llevar això de la mà alçada. Però s'han de llevar les desigualtats existents entre els taxistes de diferents municipis.
Curiós, perquè què heu de fer? Idò, heu de tornar buis o heu donar una aturada, en aquest cas?
En aquest cas, així el que nosaltres podem fer, per exemple, si anem per dir Esporles, l'únic que van d'allà on podrien carregar és una paradeta que tenen molta amagadeta de bones per si d'Esporles. Si anem Bunyola, pues, a una parada d'autobús o a la plaça d'Espanya de Bunyola. Són punts molt concrets perquè hem de dir que aquests municipis majoritàriament se carrega a través de telèfon. O sigui, clar, són unes veïnats del poble que se criden. O sigui, aquí hi ha una desigualtat molt latent perquè els taxis normalment criden, o sigui, els veïnats criden els taxis del seu municipi. I aquí hi ha una desigualtat molt important perquè els taxis de Palma normalment sempre tornen de buit. I, en canvi, ells tenen l'avantatge de que sempre s'aniran carregats o sempre poden carregar per dins la ciutat.
Clar, perquè la idea era reduir els desplaçaments de gastar aquest oli tornant en buit, no? La idea era aquesta.
Sí, però això és una llegenda urbana, direm, perquè per poder tornar carregat en el teu municipi t'hauries de posar una aturada de taxis i triar passatge. Dir, veus-te on va, jo veus-te on va. Això també està molt lleig. O sigui, ja, això està molt bé, ja, vista la galeria està molt bé dir això, però la realitat és una altra. La realitat és que tu te'n vas una aturada i carregues el que te ve. Carregues el que és el primer client que te puja i potser pot ser que te dugui cap al teu municipi, pot ser que te'n dugui a la banda contrari. O sigui, ja, pot ser que te facin fora del teu municipi inclús. Però, bueno, això encara a la galeria és el que s'ha volgut vendre i és el que s'ha transmès per poder vendre el producte. Però la realitat no és aquesta. El que nosaltres sí que reclamem és que hi hagi igualtat entre tots els taxistes. Que si se pot carregar amb alçada en el municipi, se pugui carregar però a tot el municipi, no només a una banda i realment a Palma se que dona més... més, direm, més geogràficament més terreno. Hauria de ser geogràficament tot el terreno del municipi, però de tots els municipis.
Home, és que el 80% dels taxis de Mallorca són a la zona de Palma-Tramuntana, perquè hi ha altres zones, Palma, Calvià, Esporles, Valldemossa, Llucmajor, d'allà, Puigpunyent i Bunyola. Després hi ha la zona de Centre Nord, que és Pollença, el Cudellí, Muro, Santa Margalida, Llubín, Cabin i Salem, Campanet, Petra i Escorca, i després hi ha Llevant, que són Cervera, Sant Llorenç i Artà. Però la meva pregunta, perquè ara m'ha cridat l'atenció, és a dir, si ve un turista de Pollença i vol visitar el centre de Palma, sí, i ve amb un taxi de aquesta zona i el deixa a Palma, jo puc agafar aquest taxi per anar per dins Palma, aquest taxi que ve de Pollença? Jo el puc agafar per anar per dins Palma? Li pot dir, me dugui en el cine. Això ho puc fer?
És a dir, de Pollença el pot venir cap a Palma, li pot dir al cine, i des de Pollença el durà al cine, però una vegada l'ha descarregat i s'ha desvinculat, aquest taxista se n'ha de tornar cap al seu municipi.
No pot carregar dins Palma?
No, perquè no pertany a sa règim especial de recollida de viatgers de Palma.
De Palma. Tant, te posaré un altre exemple, que sigui, per exemple, de Valldemossa. De Valldemossa. Sí. De Valldemossa sí que podria emprar-lo jo.
De Valldemossa podria recollir un client amb alçada dins el centre de Palma o una aturada de taxis que no hi hagués taxis del municipi i el podria dir dur-me al cine el que volgués, evidentment.
Per tant, aquí hi ha el greuge comparatiu entre vosaltres i la resta de municipis, que vosaltres no podeu fer això allà.
Correcte. Jo, per exemple, a dins Valldemossa, l'únic punt allà on puc recollir és dins la parada de taxis. No puc recollir amb alçada a un altre indret. No puc recollir.
Ja t'he comprat.
Això és un agravi comparatiu. O sigui, o m'ho deixen recollir a tot el municipi, o no només ha d'estar limitat a parades, perquè jo dins els seus municipis només puc recollir a parades. En canvi, ells poden recollir amb alçada i a parades, a més, a dins Palma. I a tot el centre de Palma. Això és un agravi comparatiu. Això s'ha de ser o tots iguals o se retiri de la mà alçada. Però no pot haver aquestes diferències entre taxistes de diferents municipis.
Molt curiós, perquè no ho sabíem. Una darrera pregunta, Toni. I l'aplicació per mòbil, com va aquest tema? Com està? Funciona, no funciona? Ha sortit, no ha sortit? Va bé, no va bé? Què trobeu de l'aplicació del mòbil?
l'aplicació per mòbil, nosaltres tenim les nostres pròpies, el sector d'estats, i ara actualment hi ha TaxiClick, una aplicació que funciona molt bé. Després hi ha MallorCap, que s'emplea més per la zona nord. Després n'hi ha una altra que ara descona, a la zona de Llevant Maperic en tenen una altra, no ara descona que és el nom d'aquesta aplicació, però bueno, de taxis n'hi ha. Us govern feia feina en treure'n una, sé que hi va haver una despesa de dobles per crear-la, però a dia d'avui està aturada, no està en funcionament i no li puc avançar més, però li puc dir que el taxi de Palma compta en TaxiClick i, bueno, i funciona la mar de bé.
I no, almenys si aquesta greuja comparatiu se corregeix pel bé dels taxistes i dels clients, al cap i a la fi, perquè al cap i a la fi els taxistes el que feis és donar un servei. Toni Bausà, des de l'agrupació empresarial d'autotaxi i autoturisme, moltes gràcies per atendre'ns i almenys si se resol aquest greuja comparatiu que nosaltres acabem de conèixer ara, i sí, sí que és cert que és una cosa un poc injusta. Gràcies, Toni, una ferrada molt gran.
A vosaltres per interessar-vos. Moltes gràcies per interessar-vos. Gràcies.
No, una nosaltres ara d'aquí un minut parlarem de nins i joves que pateixen diabetis i que s'han passat molt bé en campament.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és cultura. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda Divisió.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Eren The Band, se varen d'així perquè eren els que músic que acompanyaven en Bob Dylan fins que se va posar en solitari. The Band, cantaven The Weight, el pes, tots duim un pes a damunt, sigui una malaltia, sigui un mal record, i, per exemple, un pes és patir una patologia que te comprometi durant tota la teva vida. Parlant de la diabetis, aquest cap de setmana passat va acabar el campament de la Victòria del CUDI, unes activitats per formar infants i joves diabètics per ajudar-los a fer front a la naturalitat en aquesta malaltia que, com dèiem, de moment és per tota la vida. Han estat d'haver una trentena de joves que amb un grup de professionals han fet activitats on els majors han ajudat fins i tot en els més menuts a la supervisió del servei sanitari de l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears, a qui saludam a través del seu president, Pere Joan Alorda. Bon dia, Pere Joan, com estàs?
Bon dia, Jaume. Com estàs?
Bueno, he llegit que fins i tot els nins i els joves han après a llegir informació nutricional de l'etiquetatge dels aliments amb un joc de preguntes i respostes. Per ventura ho haurien de fer tothom, no només. Perquè avui en dia s'ha de llegir tot en lletra monitor, però per ells és importantíssim una cosa tan senzilla com llegir informació nutricional de l'etiquetatge perquè els hi pot donar un bon ensurt, això, no?
És així. Nosaltres, des d'aquest campament, el que volem és potenciar les activitats diabetològiques i que els nens puguin ser més autònoms dins la seva vida quotidiana, i per això hem comptat amb un professional, que hi havia dos infermers, hi havia un nutricionista, després hi havia dos endocrins, i amb aquest personal sanitari, i tant jo personalment com a president, i la Margarida Riutort, que abans era la presidenta, pues hem potenciat unes activitats i un taller on els nens han pogut, diríem, desenvolupar encara més les seves habilitats en quant al control de la diabetis.
Com ho du un infant? Ho du millor que un adult? Perquè, clar, no és el mateix una malaltia sobrevinguda que quan hi neixes o estàs acostumat des de petit. Tu què opines? Ho normalitza millor un infant? Què creus?
Sí, pel que... Jo ara fa dos anys estic a l'associació i pel que jo veig, els nins que pateixen diabetis pues, han madurat abans, és a dir, són més conscients de les coses que han de menjar, que no han de fer, és a dir, són més conscients de la salut, és a dir, han hagut de madurar abans per les circumstàncies.
Un de cada cinc nins d'Espanya té diabetis, és moltíssim. No sé si tu que estàs de dins... que és que n'hi ha més, que és que ara se detecta més, que és que per mort de que els pares mos hem alimentat d'una manera... Tens idea de com ha evolucionat aquesta xifra? Si n'hi ha més, se detecta més? Què opinau bueno, des de l'associació?
L'evolució és creixent i els factors estan en estudi. Estem xerrant que a les Illes Balears hi ha una població de 77.500 persones que pateixen diabetis, és a dir, aquest cens. Ara mateix IB Salut té censat unes 75.500 persones. I, clar, cada dia va molt menys. I, desgraciadament, una cosa pues, que ara mateix nosaltres formem part de FEDE, que és la Federació Espanyola, i s'està potenciant escribatge, ¿vale? Crecer sin diabetes, perquè potenciant escribatge pues, pots preveure un poc si hi haurà un debut, quan serà, és a dir, sobretot de tots aquells nens que ja tenen diabetis o tenen germans o tenen famílies. Val? Per tant, està potenciant un poc aquest cribatge.
Clar, jo ara pensava, ara tornarem a la descampament, però pensava que ens ha tornat a l'escola la diabetis. Jo m'imagino que avui en dia està definida i molt cuidada en els centres escolars. Ho dic perquè de vegades, malauradament, hi ha hagut incidents, però està vigilat això a les escoles? Sobretot en són nens més menuts que no són tan autònoms?
Sí, per part de la conselleria hi ha un programa que és Coreduca i en aquest programa pues, se potencia que les escoles que tinguin nens amb diabetis pues, se fa una xarxa a principi de curs i se forma un poc, diríem, s'informa el professorat un poc de la situació. És a veure que nosaltres com a associació, ja ho vaig comentar en el campament quan me van entrevistar la Ràdio Nacional d'Espanya, que per part nostra, jo som docent i la Margarida, per exemple, Riutort també és docent, i per part nostra pues, hi ha molt de cursos que tu te pots formar en quant a autisme, en quant a altres enfermetats que sí que tenim dins aula i creiem que la diabetis pues, no estaria malament perquè se poguessin, diríem, habilitar alguns cursos perquè la gent se pogués formar, ja que és una malaltia pues, creixent.
I estaria molt bé. Des d'aquí llençam l'idea, perquè és importantíssim. Si diu que hi ha 77.500 persones diabètiques a Balears, paga la pena informar. En els campaments, alguns lots han dit que s'han oblidat de patir diabètics, que les activitats, que t'hi ha ajudat. De vegades, com allò, quan qualque cosa te fa mal i te distreus, que t'oblides del mal, no? Però alguns altres, tan menuts que encara no en tenien, que era la diabetis, imagina que els més menudets deu ser una cosa de com a més complicada, dir-li, no, és que això no ho pot menjar, això no ho has de fer així. Perquè, clar, pobrets, quan tu unes petites, petites menuts no entén res, no? I jo, no sé, me fa com a cosa, un infant petit amb diabetis. M'imagino que deu ser més difícil, no?
És així. Quan té més petit costa més, pues, per això nosaltres com a associació i també Vive Salut mitjançant per els seus infermers i les seves consultes pots estar pues, fent una feina perquè aquesta integració a la diabetis pues, sigui més lleugera per a aquest tipus d'infants. Ja el que tu has dit, són nins i sí, me va cridar molta atenció que les entrevistes finals pues una nina de 9 anys va dir jo el que m'ha agradat en aquest acabament és que m'he oblidat de la diabetis. Això vol dir que s'ha passat molt bé, però també hem de tenir en compte això, que la diabetis pues, no te pots oblidar desgraciadament.
ADIMAS, Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears, té com a objectiu aconseguir que aquests infants tinguin una vida més autònoma, que no els limiti la diabetis, que puguin fer plans a fora de casa seva de manera autònoma, i per això que han fet aquest campament a la Victòria amb aquesta trentena de nins i joves. Pere Joan Adorda, president de l'Associació de Persones de Diabetis de les Illes Balears, queda damunt la taula aquesta proposta teva, que les escoles se facin cursets i formacions per informar què és la diabetis, com enfrontar-la i què fer amb una persona diabètica si té qualque problema per poder ajudar, ben igual que els primers auxilis. Pere Joan, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i endavant em va dir, va, si heu de menester res, aquí mos teniu.
Moltes gràcies per la vostra entrevista i només vos volem dir que feim altres coses, que no només és un campament, que ara feim un trosset de camí de cavalls i 10 i 11 d'octubre i que després per novembre també tenim un Diabetes Day. Si voleu saber més informació, podeu consultar la nostra pàgina web, que és adiba.org, i està obert a tothom, perquè el que tu has dit, la diabetis també forma part de la salut i avui en dia pues, la salut és molt important.
Idò, el tornem a parlar prest sobre aquest Diabetes Day. Gràcies, moltíssimes gràcies. Salut, amb això on anem. Fins demà. Salut a tots.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia. La conferència sectorial d'infància ha aprovat per unanimitat la dotació extraordinària de 25 milions d'euros per atendre els menors migrants de Ceuta. En aquesta hora està previst que la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, expliqui en roda de premsa